turquesa per a la pròxima temporada. Aquest darrer curs, Juan Díez va aconseguir la permanència del Palmer a la primera FEB, la categoria de plata del bàsquet espanyol.
Fins aquí l'actualitat. Hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui ens visita l'escriptor i periodista Luis Olivera, que acaba de publicar un llibre sobre la història de l'artista rus britànic Peter Ustinov a Mallorca.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
A la tercera i darrera hora del programa d'avui tenim en Lluís Fortes, el control tècnic, i Celestí avui, molt ben acompanyats d'aquest periodista, escriptor, i també de l'autor del qual tracta avui.
Així és. I ja ho dèiem, l'artista d'origen rus i britànic Peter Ustinov va ser un dels cèlebres visitants de Mallorca al llarg de 40 anys, entre el 1965 i el 2003. Dos Oscars al millor actor de repartiment per pel·lícules com aquesta que sentim, Spartak o Top Capi, d'un total de més de 100 pel·lícules que va fer, entre les quals Quo Vadis, Robin Hood o La Fregata Infernal, i també aquella pel·lícula Mort sota el sol de Guy Hamilton, que es va rodar a Formentor, Cala Monjo, Cala Blanca, Cala Feliu, Bunyola i la finca de Raixa. De tot això, d'aquests 40 anys de Peter Ustinov a Mallorca, en volem parlar a continuació amb l'autor del llibre que n'ha fet, l'escriptor i periodista Luis Olivera.
En profunditat.
I és aquí als Estudis Vetra Ràdio, Luis Olivera, com estàu? Benvingut.
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Gràcies a vostè. Com arriba en aquesta història? Va estiuetjar qualque pica amb aquest senyor, amb Peter Ustinov?
No, la verdad es que nunca coincidí con él. He hablado con personas que sí que lo entrevistaron, por ejemplo, un redactor del Mallorca Daily Bulletin y después un hotelero que se dedicaba al alquiler de coches en los inicios de su profesión y que tuvo que llevarle un coche dos veces, ¿no? Entonces me contó que cada vez que le llevó el coche le dio una propina de 500 pesetas. Uh-huh. Esto el año 67, 68, era como el 25% de su sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces
era, clar, ja ho crec que se'n recorda. Per què vostè decideix escriure, seguir la petjada de Peter Ustinov per Mallorca?
Bueno, la verdad es que yo quería que mi tesis doctoral fuera sobre la historia del cine aquí. Ajá. Y entonces empecé a recoger documentación en las hemerotecas, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Casi toda la información que hay la he sacado de entrevistas periodísticas, complementándolas después con su biografía y con opiniones de críticos y tal, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, son preguntas y respuestas donde la verdad es que tenemos que agradecerle, además de otras cosas, el hecho de que siempre estuviera disponible para los medios de comunicación. O sea, tú ibas allí a Formentor o al puerto de Andratx y siempre, nunca te decía que no. Entonces había entrevistas larguísimas donde él estaba vestido de verano con bañador y una camisa blanca de lino con su bastón los últimos años, y él siempre accedía a las entrevistas, ¿no? Y eso que pasaba la mayor parte del tiempo, que era su amor y tal, en su velero, el Nichevo, era una goleta de 18 metros en el mar. Uh-huh. Y allí cantaba, allí comía, allí se bañaba. Uh-huh. Tanto en el puerto de Andratx como cuando estaba en Formentera lo tenía anclado en el puerto de Pollença, ¿no? Entonces iba en una Zodiac y pasaba todo el día hasta media tarde en el mar. ¿No?
Uh-huh. Que són 40 anys que va estiuetjar Ustinov a Mallorca.
Sí.
¿Venía cada estiu? ¿O has pogut comprovar més o manco?
No he trobat, no he encontrado en algunos años, pero por las veces que él comentaba este tema decía que sí, que venía. Incluso hubo veces que vino dos ocasiones, ¿no? Por actos relacionados con el mundo cultural mallorquín. O sea, estaba integrado, ¿no? Participaba, pues, un rastrillo benéfico para UNICEF, pues se vino, pues, en marzo, en abril, y además estuvo 15 minutos al final imitando, haciendo guasas, contando chistes, tal, una cosa que no estaba prevista en el calendario del rastrillo, ¿no? Uh-huh. Y que recaudó bastante, y él dio 100 pesetas ahí. Esto fue el año 70, ¿no? Uh-huh. O sea que después intervino en un concierto de la Orquesta Sinfónica comentando las piezas que estaba interpretando. Uh-huh. O sea que vino tal. Después, cuando Última Hora le galardonó con el Xurei de Honor de Plata, pues también vino fuera de temporada, ¿no? Uh-huh. Y bueno.
Sí, que era una persona que tenía un cert vincle en Mallorca, totalmente.
Bueno, genéticamente, o sea, genéticamente.
No. ¿Sí?
¿No?
Genéticamente.
¿Cómo lo sabes?
No, no sé. Pues no, mira, no conozco su genética.
Por su madre, ¿no?
El año 96, en una de estas entrevistas, le dijo al periodista que lo entrevistaba: tengo muy buenos recuerdos de Mallorca, la tierra de mis antepasados. Esto es literal. Y después, al año siguiente, a los dos años, volvió a reconocer que tenía sangre española. Y entonces le preguntó al periodista: ¿sabe usted que soy medio mallorquín? Dice: mi abuela, que era veneciana, su familia había emigrado a Venecia desde Mallorca. Se llamaba Cabós. Puede ser que se haya cambiado un poco el nombre con el paso del tiempo, pero...
Wow.
Cabós, que vendria de Cabot.
Podria ser Cabot, mm? Sí.
Mm-hmm. Doncs o sea, sí que tindria un passat mallorquí.
Si su madre tenia orígenes mallorquines, pues és una primera generació.
Total,
no?
Sí, sí. Clar, com que nom Peter Ustinov i és britànic i rus...
Decía, no se considerava inglès ni britànic ni nada. Decía: de inglés solo tengo el pasaporte.
I que se considerava?
Y se metía mucho con los ingleses, pero decía: los ingleses solamente les gusto y tal porque les hago reír, pero por nada más. Acabo de dirigir una ópera en San Petersburgo, en Rusia, y no dicen nada, ¿no? Entonces decía incluso que vendía más libros suyos en Alemania que en el Reino Unido.
¿Y de dónde se consideraba?
Era ruso.
Era ruso.
Se consideraba
ruso. De hecho, una de sus autobiografías, que escribió dos... Bueno, hay que resaltar su sentido del humor, ¿no? Mm. O sea, la primera autobiografía la tituló Querido Yo. Querido Yo. Y la segunda se tituló Mi Rusia. Entonces, ya a los 77 años hizo un viaje de 32.000 kilómetros por toda entonces la Unión Soviética. Mm-hmm. Entonces, los máximos dirigentes soviéticos le otorgaron un permiso para que se moviera e hiciera lo que quisiera. Porque para ellos, claro, era una... Supongo que era una cosa publicitariamente favorable, ¿no? Uh-huh. Entonces el tío, 32.000 kilómetros por toda la Unión Soviética. Entonces hay un libro y después hizo una serie para la televisión, me parece que para la BBC, ¿no? Uh-huh. O sea que, según pasaba el tiempo, lo comentó aquí, ¿no? Cada vez me siento más ruso. Soy más consciente, aunque en su familia, él era, por ejemplo... Pertenecía a la que tenía antepasados de la familia real rusa, del zar, y también de la familia real de Etiopía. O sea que...
Clar, i què significava per ell Mallorca? Perquè era rus, però hi va estar 40 anys aquí a Mallorca, com a refugi espiritual, de vacances. Sí. Què significava per ell Mallorca?
Él lo consideraba como... un momento para recargar pilas. Después de todo un año, porque fue muy trabajador. Hizo la última película unos meses antes de morir, en el 2003, cuando ya iba en silla de ruedas. Entonces, él mismo se sorprendía. Dice, no entiendo cómo el director de Lutero, que se llamó la película esta, me ha escogido para hacer este papel, porque yo voy tambaleándome por la vida. Entonces, comentó que sí, que hizo el papel y que se iba apoyando en los muebles en su camino para no caerse, ¿no? Pero aún así, pues, no se mantenía erguido con facilidad. Descubrió Mallorca por casualidad. Tenía este yate, el Nichevo, y en verano lo que le atraía era el mar. Entonces lo compró en Cannes, en el sur de Francia, en la Costa Azul, y con él hacía tal. Y un año, casualmente, llegó a Mallorca.
Sí, era el año 65. Abans.
Sí, 65. Yo creo que por lo menos el 65, sí. Uh-huh. Y se la encontró y entonces pues se quedó pues atónito, se quedó maravillado y desde entonces dijo, pues al año siguiente volvió y al otro y al otro y al otro. Uh-huh. Y ya no volvió a ir a otros sitios, o sea, se canalizó.
Va venir sempre i fins i tot se va comprar una casa en el Port d'Andratx.
Al principio se compró una casa en el Port d'Andratx, en la zona de la Mola. Lo que pasa es que como podía venir... Solía venir unos 15 días en el mes de agosto y entonces no podía venir con más frecuencia por sus compromisos profesionales. Entonces, al no poder sacar rendimiento a esa casa más tiempo al año, pues decidió en un momento determinado venderla y utilizar más su boleta tal y ya en una tercera etapa hospedarse anualmente en el Hotel Formentor.
Que a Hotel Formentor tenía una suite...
I tenia una, tenia
aquesta
una suite
con su nombre. El seu nom, sí. No?
I a ell...
No sé si encara se la conserva, aquesta suite.
Però si lo han dejado... Si cuntavo la raza, no ha quedado los cimientos. No sé si los habrán tirado también, ¿no? Pero es una pena, es una pena. Tengo un libro sobre el Hotel Formentor y sus... que está prácticamente acabado, ¿no? Pero, claro, hay que ver cómo publicar. No puedes publicar...
No,
dos libros de golpe, ¿no? Hay que dosificarlos un poco.
És a dir, que hauràs de tornar a venir un dia a xerrar a Sotel Formentor.
Sotel Formentor. Ahí va estar molt d'estius, però, a Sotel Formentor, pues, allotjat allà.
No te lo sé decir. Solo sé que sus empleados le llamaban Don Pedro.
Perquè...
I que estuvo tantas veces allí. Sí, Don Pedro.
Don Pedro, clar.
Que estuvo tantas veces que él conocía a los empleados por su nombre. Y les llamaba por su nombre. O sea, que había una familiaridad con ellos que és destacable, per algo serà, no?
Sabem que tenia vincle, o que era amic de Robert Graves.
Sí.
No sé si va fer altres vincles, altres amistats fortes aquí a Mallorca.
Sí,
tenia... Altres mallorquins.
Bueno, hubo un escritor francès que se llamaba Romain Gary, que estava casado con Jean, una actriz francesa, y tenían también una casa en el Puerto de Andratx. Incluso llegaron a hacer, como este era escritor, pero también era guionista de películas. Entonces hicieron el guión conjunto entre ambos de una película y, bueno, coincidieron allí. Entonces este organizaba fiestas en verano y tal, y entonces uno de los invitados era Peter Ustinov, ¿no? Lo que pasa es que contó en el programa de IB3 Televisión una extranjera que falleció recientemente, que era la mujer de Pedro Obtsup, contó que al final de esas fiestas todos acababan, los invitados, rodeando la mesa de Peter Ustinov, que hacía imitaciones, contaba chistes, anécdotas de sus viajes, y que eso le enfadaba a Romain Gary, porque perdía el protagonismo, ¿no?
Claro.
Y que... Y entonces se hicieron ese guión y sí que fueron... También vivió aquí unos 10 años Romain Gary y su mujer. Se construyeron una... Hasta que el vertedero municipal se lo pusieron a 5 metros de la casa que estaba al lado del mar y entonces ya se marcharon, se volvieron a Francia. ¿No?
¿Y por qué era tan amic de Robert Graves, Ustinov? ¿Com s'hi va fer amic? O d'aquests que Robert Graves diu, vine aquí, que si
no,
està molt bé.
No tengo ni... Vamos, no lo sé. Sé que eran tan amigos como para que Robert Graves le ganara una pitillera de plata del siglo XVIII porque sabía que a Peterson le gustaba fumar. O sea, es un detalle de
amistad.
De cercanía,
sí,
¿no?
Que,
Y después hubo otro año que no fue a verle y Robert Gage se enfadó. Y entonces hubo un malentendido tal. Es claro, si estaba 15 días, pues tenían un margen reducido de posibilidades de verse, ¿no? Entonces, al año siguiente, para resarcirse y arreglar el... Pues Peter Ustinov les invitó a comer en el puerto de Sawyer al matrimonio Graves. Y también estuvo su hijo William Graves, que decía que su padre, Robert Graves, tenía un gran respeto y consideración por Peter Ustinov. O sea que también se mandaban telegramas cuando pasaba desde el barco, en tono jocoso, un poco pomposo, ¿no? Contraalmirante de la Marina Real Imperial, ¿no? Y se dirigía a Reis como su excelencia, el cónsul honorario de su majestad británica en Deya. Y por lo tanto, le saludo cuando paso por aquí. En fin, que...
Això sí que és molt british, ¿eh? Aquest tipus de relació.
Bueno, yo diría que era... que es que tenía un gran sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, cuando el año 65, el primer año, pues estaba dando la vuelta a Mallorca y entonces entró en el puerto de... en Puerto Cristo. Y entonces el director del puerto lo vio, entró tal, amarró en el muelle...
El va conèixer, va saber que ell, ja ho sabien, que arribava ell.
Sigue la anécdota. Sí. Y... entonces la Guardia Civil le pidió los papeles, como cualquier blanco que entraba. Y entonces él lo vio y entonces llamó al Guardia Civil y le dijo, enséñame los papeles de este barco. Y entonces se dio cuenta de quién era. Y entonces llamó a su ayudante y le dijo, fulanito, ven aquí rápidamente que está Nerón. Y entonces el otro le dijo, ¿pero qué dices, don Tony y tal? Y entonces, ven al muelle y ya lo verás. Y entonces fueron los dos, llegaron al buque, digo, al velero y... y entonces estaba Peter Ustinov allí en una hamaca tomando una cerveza encubierta, ¿no? Y entonces, claro, en la película estaba bastante fresca y este lo había visto muchas veces, entonces encontraste de repente claro, con su actor preferido allí tranquilamente tomando el...
Sí, sí. I fins i tot el Perlas i Cuevas, que és una revista fantàstica.
Ahí es donde cuenta toda esta historia.
Sí, diu Nerón en Puerto Cristo.
Clar, va ser tot un fet.
Y explica això, aquesta anècdota que mos has dit.
Y entonces, cuando llegaron allí los dos, había un marinero que, digamos, que tenía ordenado pues que no dejar pasar al barco a nadie. Entonces, Peter Ustinov le dijo que les dejara entrar y estuve hablando con ellos allí en la cubierta y les invitó unas cervezas y después dieron un paseo por Puerto Cristo y se tomaron otras cervezas en una cafetería del borde de la costa y tal. O sea, que era una persona... era un gran artista, sería una definición, pero una mejor persona todavía. Era eso.
T'hauria
agradat.
Muy
acogedor.
Conèixer-lo, t'hauria agradat.
Hombre.
Clar, no?
Jo cada vez que...
I vas estar a prop, creus?
No ho crec, perquè és que casi siempre yo hacía temas de turismo, economía laboral. Nunca hice deportes, ni...
ni cultura, sociedad.
Ni cultura, sociedad o cosas del verano especiales, ¿no? Espectáculos, entretenimiento. Entonces, era muy difícil coincidir en los temas que trataba, ¿no?
Però moltes fotografies que veig són d'en Torrelló. Ell sí que el va veure diverses
sí,
vegades.
Sí, sí, sí. Tengo que hablar con él para... porque no le he pedido autorización para publicar esa foto.
Sí,
se puede enfadar conmigo.
Sí.
Fíjate,
trabaja. No, y él usa ho té controladíssim, les fotografies que té.
Pues estuvimos trabajando juntos en el Diario de Mallorca en el verano del 79 y del año 80, que es cuando yo decía había acabado cuarto y quinto de carrera.
Sí.
Y bueno, ya seguimos viéndonos, claro, porque después yo trabajé en el Día del Mundo y después estuve 6 años en Radio Nacional de España. Entonces coincidías en los actos con los periodistas y sus reporteros gráficos, ¿no? Entonces él todavía tardó un poco en jubilarse, ¿no?
Conversam amb Luis Olivera, escriptor i periodista, que acaba de traure aquest llibre sobre Peter Ustinov a Mallorca, i dius que ell ja va advertir en aquells primers anys que era per aquí, durant aquests 40 anys que va ser a Mallorca, de massificació.
Bueno, él sí que habló de ese tema, pero yo creo que se refería más al tema de las construcciones turísticas en la costa. O sea, él veía la isla desde el mar y veía cómo cambiaban los paisajes. Una de las cosas que decía que le gustaba más de Mallorca, ¿no? El mar y los paisajes. Entonces, claro, yendo, bordeando desde fuera de la costa, ves, y lo vas ves al año siguiente y al otro, y ves cómo va cambiando. Entonces, eso, y por eso decía que le gustaba más el interior de Mallorca, o sea, que iba cambiando. No hablaba de masificación en cuanto a personas, aunque es verdad que en una ocasión dijo, en esas, una de esas chispas humorísticas, dijo, qué bueno es el turismo y tal, pero qué satisfactorio sería si hubiera turismo sin turistas. Claro, si él estuvo aquí la última vez en 2003, yo creo que nadie se planteaba el tema de la masificación en cuanto de que es difícil andar por la calle, de que está todo saturado. Uh-huh. Entonces todavía, en fin, uh-huh, estaba esto más. Pero sí que en el tema de los paisajes, el cambio de los paisajes, uh-huh, sí que lo hizo notar, ¿no? Uh-huh.
Clar, va morir el 2004.
Quatre.
En marzo.
Fins al 2003 va venir.
Estuvo aquí venir con su hija Paula.
Perquè va tenir un bon grapat de fills. Ves, quatre?
No, tuvo cuatro, sí. Uh-huh. Pero es que tuvo tres matrimonios. Uh-huh. Tuvo un hijo con su primera mujer, tuvo tres hijos con la segunda, y con la tercera pues ya era un poco más mayor y tal, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue uno de sus, digamos, fracasos como persona.
Ah, sí, y él lo consideraba un fracàs.
Bueno, sus hijos. Él también, porque el problema es que trabajaba tanto que no estaba nunca en casa. Entonces, sus hijos no le trataron durante muchos años con continuidad. Entonces, lo echaban en falta, ¿no? Uh-huh. Y lo decían. Encontré una entrevista con su hija Paula en el 2004, poco después de morir, y decía eso, ¿no? Sí. Nos hubiera gustado compartir con él mucho más tiempo, pero claro, siempre estaba de viaje por aquí y por allá. Y eso también fue el motivo, también decía ella, de la separación de su segunda mujer, que era la madre de Paula. Uh-huh. Es que una persona necesita tener a su marido, ¿no? No en una foto, sino algo más, ¿no?
Ja, ens afeinada que va fer en Peter Ustinov.
Era muy, muy, muy trabajador.
I l'inquiet que era, i totes les ganes. També que era jocós i festiu.
Totalment. Era muy, muy llamativo. Le llamaban de programas de televisión, de tal shows y tal, e incluso en teatros. Entonces había un presentador que le hacía preguntas y entonces él imitaba las caras, los sonidos de las orquestas, cantaba trozos de ópera y el público le preguntaba y, bueno, el teatro estaba lleno siempre, ¿no? Así que estaba muy solicitado para este tipo de programas porque siempre creaba una atmósfera muy cordial y muy feliz. O sea, oía las carcajadas, disposa. He visto en bares y la gente se partía el vaso de
106 pel·lícules, 43 produccions, 11 novel·les, 2 autobiogràfiques, va dirigir òperes, 13 obres de teatre. Bé, un home molt prolífic. I ara, Luis, te volen fer un petit test molt fàcil sobre tu, no sobre Ustinov. Endavant.
El paraulòmetre.
I per això ha entrat en Miquel als estudis. Miquel, que li hem de demanar avui a en Luis?
Serà fàcil, que havia vist la cara ara. I
bueno, tú sabes, el dicho aquel de que a preguntas impertinentes, respuestas impertinentes.
Exacte. No te preocupis que no serà impertinent. Que estàs llegint ara mateix.
Ara mateix? Pues no estic llegint res perquè estic treballant en un llibre i no me deixa el temps.
Estàs llegint el teu propi llibre.
Però, mira, no. I veo pel·lícules, també.
Sí. Mm-hmm. I m'has dit que llegeixes en anglès molt.
Casi todo, sí. Mm-hmm. O sea, si puedo encontrarlo en inglés, lo compro en inglés, que además, como es el idioma original, pues es más preciso y además más rico y además aprendes, ¿no? Mm-hmm. Porque en el libro este digital que tengo, si no entiendes una palabra, la subrayas y te sale el diccionario de Oxford con todas las acepciones, la pronunciación. Entonces, la dejas subrayada y tal, y además te la guarda en un archivo específico de todas las palabras. Entonces, aprendes, claro que aprendes.
Sí, sí. És una bona manera per aprendre, sí. De totes les pel·lícules d'Ustinov, quina diries que és la que més t'agrada o quines destacaries?
Jo destacaria Muerte en el Nilo. que es anterior a Muerte bajo el sol, y también se basa en una novela de Agatha Christie con el mismo nombre. Y prácticamente trabajaron los mismos actores que en Muerte bajo el sol, en Muerte en el Nilo, que obtuvo varios premios. Es decir, se la reconoce como más artísticamente valiosa, ¿no?
Aquesta no l'havíem anomenada, i està bé que fas amb aquesta punta.
Hubo una tercera... Bueno, entonces, él, también en Muerte sobre el Nilo, hace el papel de Hércules Poirot. Hubo una tercera, y después hubo tres películas para televisión americana. Y entonces la gente lo identificaba tanto que solo veían a Hércules Poirot como Peter Ustinov. O sea, era como si se hubieran fundido la personalidad y la manera de vestir y tal. O sea, la gente lo identificaba.
I ja per acabar, has estat a casa seva, a l'hotel de Formentor.
Sí que he estado, pero en su habitación.
En su habitación, no.
Y ya no podré estar porque lo han derribado hasta la última piedra.
Sí. Heu anat en el nou hotel Formentor?
No, encara no. Les he ofrecido la posibilidad de publicar este libro de que estaba hablando antes y no ha habido respuesta. Una cosa que quería decir es que si la gente está interesada en el libro,
sí,
no lo va a encontrar en las librerías.
¿Y qué han de hacer?
Tienen que encontrarlo en Amazon.
Mm-hmm.
En Amazon Libros ponen el nombre del autor, Luis Olivera, y entonces les saldrá. O ponen Peter Ustinov Mallorca
y les saldrá.
¿Y ahora qué contemplamos aquesta portada, aquesta fotografía?
Este es un fotograma de la película que hizo aquí, Muerte, en Muerte bajo el sol. No me habéis preguntado nada sobre esa.
No, Álvaro.
Clar.
Quasi que has partit sense xerrar, no? Imagina't.
I d'un altre dia no haurem de xerrar.
Sí, sí.
D'aquesta pel·lícula.
Bé, por en xerrar, por en xerrar.
Tengo el calendario muy ocupado.
Sí, i davant, 5 cèntims.
5 cèntims.
Que t'agradaria dir abans de partir d'aquesta pel·lícula que va ser tan important i que se va rodar aquí?
Bueno, la verdad es que no fue un gran éxito económico.
No? Va ser un fracàs.
Bueno, quedó más o menos igualado el presupuesto con los ingresos en taquilla, ¿no? No, en cambio, Muerte en el Nilo tuvo una aceptación bastante fuerte y por eso siguieron haciendo esta segunda película e incluso una tercera, ¿no? Porque veían que era un personaje y basado en unos libros de una autora. Es la autora que más libros ha vendido, la tercera autor que más libros ha vendido en la historia.
I que també va estar apoyant-se ello.
Sí, como 2.000 millones de libros.
Imagina't.
Solamente superada por la Biblia y por Shakespeare. O sea, es la tercera.
Agatha Christie, parlant.
Agatha Christie, sí.
I que també va té un passatge molt simpàtic de quan va estar apoyant-se.
Sí,
apoyant-se.
Problema en Pollença. Es que te describe perfectamente cómo era aquello y tal. Y uno dice, hombre, en fin, es como si fuera una fotografía que te la va... transmitiendo todos los detalles y tal, ¿no? Como si fuera una película que la vieras y te la imaginas en los ojos y así estaba, ¿no?
I de Peter Ustinov i Mallorca, una història d'amor que va durar 40 anys, 40 estius i moltes anècdotes i que les podreu trobar.
Todavía hay más.
Segur que encara no s'han pogut publicar, però moltíssimes gràcies.
Pero el problema que había es que no hay bibliografía. O sea, hay un vacío. Ya murió el año 2004, o sea, hace 22 años. Solo hay una biografía suya que es del 2002, completa, donde se ven todas sus películas y tal, y nada más. O sea, esto intenta llenar ese vacío porque yo creo que forma parte ya de nuestro, nuestra cultura, de nuestra herencia cultural y... Es decir, el tener aquí a Peter Ustinov de 40 años, pues no lo ha tenido nadie. De hecho, los 35 últimos años de su vida vivió en Suiza. Coincide más o menos, ¿no? O sea, que no estaba en Inglaterra. Él más o menos resumía su vida diciendo, yo soy un ciudadano internacional que fue concebido en San Petersburgo, en Rusia, fue bautizado en Alemania, nació en Londres, trabajó en Hollywood, vivió en Suiza y está continuamente dando la vuelta al mundo.
I va estar a Mallorca durant 40 anys.
Molt
també.
Sí.
Ho hem d'afegir.
Per mallorquí. Per això,
que és una pena que les generacions futures no sepan nada. ¿Quién estuvo aquí? ¿Por qué estuvo aquí? Las cosas que hizo aquí. Y además que él se implicó en la vida cultural y social, ¿no?
Totalment.
Y sí. Estaba abierto a tots els paparazzis que hi hubiera. Sí. Tu ibas allí...
Això estaria bé que ara els famosos fossin com ell.
Claro.
També no hi havia tant de periodistes, però...
Bueno, però tu podies ir individualment, sí, no? I el tio te recibia. A lo mejor recibia varios el mismo día, però uno detrás de otro.
Claro que sí.
O sea, individualment. Les dedicava tot el seu temps sin cobrar nada a cambio, o sea, desinteresadamente.
Sí, sí, generosament. No? I de Peter Ustinov i el seu pas per Mallorca, ara documentat ja, gràcies a en Luis Olivera, moltíssimes bueno, gràcies.
De res. De todas maneras, yo creo que todavía se puede ampliar, porque desde que esto que te contaba de la gente de la agencia de viajes de alquiler de coches, eso no lo contemplo. Y eso además fue en Calador, o sea, que estuvo viviendo en Calador por lo menos 2 años. Eso yo no lo sabía. Uh-huh. O las entrevistas de este periodista del Daily Bulletin. Seguro que él me puede... Bueno, me regaló un par de fotos que había hecho él, que yo no las tenía. Uh-huh. Es decir, que...
Claro, se podía ampliar.
Si tiras del hilo, seguro encontrarás más cosas. Mira. Es un primer intento, ¿no?
Sí, sí, molt bé, ya está
de estudio biográfico periodístico. Claro.
Exacto. Y Mallorca. Gracias, Luis. Ahora hemos de hacer una pausa y tornar tot d'una.
Ràdio és humor. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en Descoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
Mesquida, estimat, com anam?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies, aquí.
Ah, que bé, tu.
Ah, mira, és... Què ha estat, això?
Ah, que m'agradarà el programa d'avui.
Que hem de fer? Sí, cabretes, cabretes.
Cabretes i formatge.
Formatge. Avui anem de formatge.
Que bé, m'encanta.
Ja m'han demanat diverses persones, a menys enviador, i me sap greu, però he d'avisar tot i vetres que avui no... Sí, sí. Aquí dins se m'ha recriminat a la peixera.
Ja n'he provat bastantes marques de formatge de cabra mallorquí.
Jo crec que aquest l'hauràs provat, i no...
Te puc dir que...
T'agrada?
Que m'agrada.
Ets el consumidor habitual de formatge. Molt bé, molt bé. I doncs mira, vam que xerrar d'una cosa un poc curiosa. No és que xerrem de formatge així ni de producció, això si vols un dia podem conèixer com se fa el formatge de cabra o d'ovella, sinó que volia dur un tema que potser és una mica més desconegut, però que aquí a Balears és una cosa bastant habitual, que és que així com hi ha temporada, no?, que estem acostumats a esperar les domàtiques bones de Coda Bou en l'estiu, que les figues, ara hi ha hagut les figues flors i vendran les figues bones, que ens hi ven esclat de sangs, no estem tan acostumats a entendre o a veure que la producció animal, sigui formatge, sigui nous, sigui carn, també té una temporada. Uh-huh. I és formatge de cabra i és d'ovella, però avui xerrem de cabra, en l'estiu a Balears tradicionalment s'ha deixat de fer. O sigui, ara no seria temporada de començar a fer formatge. Podem menjar formatge tot l'any perquè hi ha diversos estadis de maduració, però ara és un moment on s'atura la producció de formatge. no hi ha producció en termes, t'estic dient, de petites formatgeries tradicionals que pues, tenen les ovelles, les cabres que tenen, s'aturen i fan una pausa per les calors i per altres coses que aniran descobrint que no afavoreixen a que se pugui treure una llet de qualitat per fer formatge.
I de jo fora formatge, Tomeu, no ho sé.
No pot viure fora formatge.
Sí, no, sé si puc...
no, en el mercat en trobaràs.
No,
sí, en trobaràs, és el que dic. Lo que ara, per exemple, no trobareu un iogurt acabat de fer de llet de cabra, perquè s'aturen moltes formatgeries de fer aquestes coses més fresques. Ara seria més per menjar formatges més vells. I avui he demanat ajuda a una formatgeria, que és formatges de sa cabreta, de Pollença, i contarem amb en Nicolau Cerdà Pons, que és el que mos ha contestat, però bé, també té un soci, que és en Josep, i bé, és un projecte recent, per dir-ho de qualque manera, no és que duguin tota la vida, ells venen del món del turisme i varen prendre una decisió molt conscient de reinventar-se, tot i que tenien èxit en els seus espais professionals del turisme, i varen agafar una guarda de cabres i se varen posar a fer formatge. O sigui que és una història que part de... Sí, bueno, de com de tornar a creure en que se pot viure dignament de la pagesia.
Mm-hmm. I de per així les començam a escoltar, xerrem amb en Tomeu, no?
Sí, no, amb en Nicolau.
Nicolau,
sí, començarem amb en Nicolau i li he demanat a ell, amem, que mos conti exactament com és o com seria per ells la temporada de llet o de formatge de cabra.
Molt bé, l'escolta. El nostre pont arriba a final de juny, més o manco, per això ells comanden sempre fins a principi de setembre, mitjans de setembre, aturant. I ho feim per diverses raons. La primera és que tradicionalment aquí a Mallorca i Menorca és el que se feia bàsicament perquè no disposàvem de farratge verd que ells puguin pasturar, de farratge de qualitat. No varen decidir seguir fent això que se feia tradicionalment perquè si no la qualitat de llet baixa molt i la qualitat de formatge en conseqüència també baixa. Després també ajuda que al final també és més mal de fer distribuir que l'ou formatge, tot el que són càmeres i sistemes de refredar també gasten molt més. Bueno, són moltes coses i molts detalls que ens duen a aturar la producció que més es distribuï. Però bueno, això ja et dic, tradicionalment és el que se feia. A Menorca, de fet, si ens fixem, totes les festes de cavalls es fan en distribuir i se feien per això. Comencen per les primeres a Sant Joan i acaben per setembre.
Mm-hmm. Ens ho explicava Nicolau Cerdà. Clar, Tomeu, les plantes és fàcil d'entendre, veient quan broten, quan floreixen, quan fan fruit, però amb una cabra o una ovella, clar, és més difícil de veure aquesta temporada, no? Com la lletgeix un pagès o un ramader?
Clar, no és que hi hagi una cosa visual que vegin ells les cabres ovelles, segueixen mirant la part vegetal que et sostén d'aquests ramats. Clar, una producció de formatge tradicional o ecològic, com és el cas dels formatges de la cabreta, ells formen part d'un cicle, no? Les ovelles o les cabres se posen en zel, després fan una gestació de 5 mesos, després hi ha espart, la criança, i un pic ja ensurat aquell cabrit, ja pots començar a treure un rendiment fent munyida regularment i d'aquesta llet acabaràs fent un formatge. Però clar, si ara no hi ha pastures, que és el que passa en l'estiu, ja aquí hi ha un fet determinant que és que es farratge bo quan han passat, quan comencen aquestes calorades que han viscut,
ja
és cosa seca, ja té, li falta més proteïna, li falten més sucres i els animals se posen un poc en mode supervivència,
repòs, sí.
Repòs i anem a mesurar-ho com puguem i ja ho veurem. També se mouen mancos, no és del tot. I si ho extrapolem amb la carn, per exemple, en la carn de me passa el mateix.
Sí.
No és casualitat que per Pasqua mengem panades o per Nadal mengem cabrits o el que sigui, perquè coincideix que són les èpoques on hi ha més pastures. Les guardes poden tenir el luxe de tenir els animals perquè saben que els assoliran quan ja hagin passat les primeres llets, poden començar a pasturar, engreixaran aviat i ja aniran surant els animals. O sigui que és vera que mos hem acostumat perquè hi ha maneres d'alimentar les guardes durant tot l'any, mos hem acostumat a lo millor a tenir disponibilitat d'aquests productes tot l'any, però un temps anàvem marcat perquè lo tenien i anaven de net a net i menjaven menys carn, que és una cosa encara també se diu bastant, i era bàsicament perquè la disponibilitat que hi havia anaven repartint. I ara pues, aquestes petites empreses que intenten ser sostenibles, ja no només en lo mediambiental, sinó també en l'econòmic, pues, t'has d'adaptar a lo que tens. Si tu vas en les pastures que te dona la terra que tu tens, no has de comprar pinça, no has d'importar coses de fora i, per tant, tens un,
has de
una
despesa
de produir. Exacte.
Clar, però t'has de deixar de produir econòmicament, t'has de fer...
Sí.
Jotipiris.
És una complicació, clar. Tot el que has produït durant l'hivern, si ho has venut, ja són uns ingressos que has fet, i si no, pots anar venguent aquella producció que tens de l'estiu. Però sí, tot té lo seu. Tot té... T'atures, però també t'atures de guanyar. I una cosa important que jo no coneixia, clar, cercant una mica com així tradicionalment s'havien aturat, he trobat un estudi de SUAP, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que xerra que la llum té bastant a veure també amb aquesta decisió de muntes remar. O sigui, la fotosensibilitat... El fotoperiode, millor dit, perdoneu.
Fotoperiode?
Sí, que això el que passa és que els dies se cursen després d'en l'estiu i el que els cossos dels animals comencen a fer és generar més melatonina, que això va en el cervell, que activa altres hormones, i aquestes hormones bàsicament farien que els ovaris, després d'una època de repòs, se tornin a activar, i això és el que se coneix com estar en zel, no? Quan les oquides que van mogudes, o altres paraules més o manco afortunades...
Anar mogudes.
Clar, i no, ara és en contra
de... És molt popular, és que fa estona que no ho sentia, però...
Bueno, pues, se sent, eh? Altres expressions poc afortunades, sí. Com anar plena, bé, desastres, sí. Referir-se als animals que no han envaït massa bé, però que s'usen, no?
Som els humans, eh?
Som nosaltres que parlem aquestes paraules, no elles. Clar, i elles en l'estiu no tenen ganes de gresca, així com la primavera i la sangre altera, no, vendria a la tardor, quan se quedaran embarassades,
exacte.
I ja per primavera ja estaran surats els primers cabritets i ja podran aprofitar aquestes pastures més bones per començar a menjar.
Exacte.
Sí.
Per tant, tornem un altre pic en Nicolau, perquè aquesta temporalitat no només és una decisió comercial, com de...
No.
També depèn de la llum.
Sí.
I tot això afecta la producció. L'escoltam, idò.
Sí.
Davant.
Nosaltres triam, perquè nosaltres per aixugar-les el que hem de fer d'una mascle, la cabra té 5 mesos de gestació i els 2 primers mesos encara poden venir. Tres darrers, elles han de descansar. Què passa aquí? Juntant, que duen molt de temps en producció, des de setembre fins a maig, juny, i s'ajunta que elles també noten que estan embarassades. I clar, això mos facilita que nosaltres aixuguem. Però també és un poc una decisió de pagès. Vale? Comencen a davallar la qualitat de llet, comencen a davallar... la producció i arriba un moment que per el que mengen i el que produeixen també arriba a ser insostenible i aposto a tirar.
La calor, per tant, no només fa davallar els litres de llet, sinó també la qualitat d'aquesta llet que produeixen les cabres.
Sí, jo li vaig demanar també això a Nicolau, que m'expliqués un poc per entendre, i clar, el que baixa, o sigui, seria tot, perquè mos entenguem, tenen la llet en si, té menys greix, té menys proteïnes i té menys lactosa. I no sempre és que baixi igual per tot, també depèn de lo que hagin menjat, o si beuen més aigua perquè fan més onades de calor, o sigui que estan com intentant fent un equilibri que al final, si no t'atures, a lo millor faran més feina per tenir... manco qualitat i que necessiten una certa estabilitat dins la llet que van traguent perquè si no el formatge no te qualla bé, no són uniformes i si tu tens una línia com a dia d'avui estem acostumats que tu vas a cercar aquell formatge perquè t'agrada, no hi pot haver una variació, no? Ara que xerràvem de què m'agrada, què no m'agrada, tu vas a cercar un formatge que sap que t'agradarà, no vas a cercar un formatge i ja veurem si és bo o no, o sigui que amb això també sí, miren molt darrerament.
Clar, però el formatge artesanal, o com un producte artesanal, també té això, no? Que aquestes petites variacions d'un any passar a l'altre...
Sí, no, és que sigui mai igual que un vi, o igual que els elaborats que depenen de... Sí, d'aquell any, que estan ben arrelats, per dir-ho de qualque manera, però sí que és vera que ara, i tradicionalment, s'aturava perquè... qualitat-preu o qualitat-resultat no compensava. Mm-hmm.
O sigui, que aquesta temporada pot voler dir més fer feina per treure un formatge que serà en realitat més dolent,
sí,
de pitjor qualitat.
Exacte, i també una altra cosa, que és forçar les instal·lacions, més refrigeració, els animals a lo millor ja van t'arriben més cansats a la pròxima temporada, clar. O sigui que tot recau damunt qualcú quan estiram una mica els límits que estem acostumats.
Clar, això li hem demanat a en Colau, també, sí. Què passa a la finca durant aquests mesos sense producció de formatge, i mos ha dit això.
Bueno, com tu dius, la feina no s'atura. Bàsicament aprofitam tot el que no tenim temps de fer a l'hivern quan tenim tota la feinada de fer formatge i distribuir, etc etc. I bàsicament són moltes feines de manteniment, pintar, fer not, aprofitant que tenim la formatgeria sense producció per fer-li una bona repassada de fondo, després posar pastilles si no tenim temps, feines de ballar i de mantenir, i després també aprofitant per nosaltres deixar el volum un poc de feina i fer moltes vacacions, que això per un pagès per és impensable.
Ha dit vacacions, ho ha dit.
Clar, sí. Mira, fa un any crec que més o manco feim aquesta secció i varen començar xerrant de les vacances.
Exacte.
Que fan els pagesos, però mira, aquí uns altres que fan vacances, o sigui, joves estan posant un pot també fre, no està tot l'any allà.
Clar, però home, la pagesia no en té de vacances.
No en té de vacances o no... Sí, no se n'ha basat a tenir. Clar, ells ara, si tornen la producció, si sou dos, no pots deixar els animals fora
no,
de cuidar-los,
sí no.
Però se'n pot anar una setmana, una altra, mira, trobar maneres, ser imaginatius i trobar solucions.
Aquesta feina no acaba directament a fer una peça de formatge, sinó que tot això sosté tota la resta.
Sí, tot és necessari a una finca i, per exemple, ara que ell mencionava els papers, la feina burocràtica, que és una cosa que se queixa moltes pagesos, s'ha de fer en qualque moment, s'han d'actualitzar els poderns...
I crec que encara tenen més
sí,
burocràcia.
Han de fer encara
fan
més...
ecològic, eh?
Ells estan amb ecològic, sí, ho tenen tot amb ecològic, fan fruita i fan altres coses també, i clar, has de mantenir els quaderns de camp actualitzat, o sigui que és un bon moment també quan atures i fa aquestes colorades per fer aquestes feines.
Aquestes feines, sí.
Sí, sí. Per acabar, li he volgut demanar a Nicolau, clar, que mos conti, perquè hi ha gent que no s'atura, no? I li he demanat també quina seria la manera d'arribar a tenir a fer formatge tot l'any, o què és el que implica per la gent que no s'atura.
Bueno, la gent que fa la producció tot l'any, el que passa és que té diferents lots d'animals, i ell ho organitza pues, tenir una paridera antes de l'estiu. Quin problema es pot generar? Pues, depèn molt de maneig. Si fa un bon maneig, cuida molts animals i té unes instal·lacions que li permetin sobreviure en aquestes calorades, no hi haurà molta diferència. El que sí que hi haurà és això, una davallada de qualitat de la llet, el formatge en el final no sortirà tan cremós, no sortirà tan bo, i l'animal també al final té un estrès de calor i un estrès per les altes temperatures, que en el final això afecta tant a producció, que és menor, com a qualitat del producte final.
Mm-hmm. Idò, sí, un formatge molt bo, perquè casualment la setmana passada vaig anar allà on vaig a comprar, i mm-hmm. N'hi havia
sí,
una
peceta, tirar.
I vaig comprar, i després hi vaig tornar aquesta setmana, jo he tornat, dic, ja no vos queda formatge d'aquell que teniu la setmana passada? Diu, no, aquesta setmana...
Mira,
no
jo no li he demanat a en Colau, però sé d'altres anys que inclús han anat a la finca i no, ja no en tenien, o sigui, que crec que ells fan també de net. Que bon
clar,
senyal,
ho van, eh? Ho
sí. Estem contents per ell, sí. El que passa que si ara col coient li peca seguretat i haurà d'esperar, com esperam els esclatassants a la tardor per menjar aquest formatge
aquest
tan
formatge.
Bo que fan. Que
sí.
Fan. Sí,
boníssim,
sí.
Efectivament.
Sí, molt bo. Mm-hmm. Bé, això, bàsicament, com a resum d'avui, si mos hem de quedar amb una idea, jo m'agradaria que anéssim interioritzant tots que això, que aquesta abundància que estem acostumats amb els productes d'origen animal és una mica fictícia, sense cert punt, ho estirarem fins que puguem, però vaja, que tot això té un cost, ja sigui energètic, ambiental, logístic, damunt dels treballadors, damunt dels animals, o sigui, quan té producte tot l'any, no té per què ser un bon símptoma, que és una cosa que en els pagesos de Mallorca se'ls ha criticat molt, que les tomàtiques s'acaben aviat o no en tenim prest, o es falta producte, i a vegades... entendre quan falta producte vol dir que les coses estan fent bé i estem respectant els cicles i mira,
pues
ara...
Un poc de paciència.
I també més il·lusió quan t'arriba, ja ha fet més, més talent.
Molt bé, hem d'acabar amb el nostre diccionari particular de Faraville. Avui hem d'afegir una paraula que m'agrada molt.
Sí, t'agrada?
Sí,
mira,
no sé per què.
He triat cestador, que sí, no era i havia de ser. Sí, clar, que jo vaig haver de cercar un parell de vegades quan s'escrivia.
Quan s'escrivia, exacte. Perquè a vegades diu, no, vàrem anar a unes noces i vàrem fer el sopar en els estadors.
Sí.
Dius, com?
I jo havia dit molt de tema malament estador, d'estada, jo pensava que era d'estada, però no, és cestador, que ve de lloc on cesten ses ovelles, en aquest cas
un castellanisme,
que és un castellanisme de cestadero. I és millor que això, és un estable o un corral obert i, bé, altres parts de on s'agerra en català, Morella en concret, li diuen a qualsevol arbre o roca que fa ombra. O sigui que, sí, un lloc on se resguarda de sa calor. Sí, sí. Hi ha una cançó popular, el Cove Moll, també, que diu, vos teniu uns talls cellers bons com uns cestadors, les vos velen dos pastors per tancar-hi ses oes.
Exacte.
Cançons populars que hi ha al Cove Moll.
Els cestadors que, o sigui, efectivament, tallaven, guardaven ses oes, perquè estaven a cobro.
Sí, de mal temps, de sol, sí, tenen...
Han de tenir cobro,
cobro,
que és molt cobro important.
Ara mateix és molt important. Poseu-vos a cobro, voltros i els animals.
Sí, sí. I cestadors, tot i que és vera que captura segurament és un castellanisme.
Sí, és una paraula que
és una paraula
s'emplea per tot. No, no podíem fer que no.
No sé, no sabria com anomenar-la si no fos així.
No, estable, supos que seria, sí, però no. Aquí no
però
estem...
Tampoc, no.
Sí, són cestadors aquí.
Cestadors.
De tota la vida, sí.
També moltes gràcies. Quedes amb nosaltres que posar
si
un pot
voleu,
de música.
Clar que sí, sempre.
Letras Radio es historia.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Sí, posarem un poquet de música per acabar el programa. Miquel, ja és aquí. I a menys si vos agrada avui Michael Jackson.
És fàcil.
Hombre,
és fàcil.
Ah, oïda, Michael Jackson. You better get it together or leave it alone. If you don't want my loving, I'll be gone. Get up, get up, get up. Get up off your high horse, girl.
Avui sí o sí hem de dedicar aquesta píndola musical a Michael Jackson, que mos va deixar un 25 de juny de 2009. Ja fa anys, però hi poc, però ja fa anys.
Sí, però va ser sonat, eh?
Sí.
Com passa.
I encara s'enxerra.
Sí. Mira,
que fa aquestes darreres setmanes hi ha notícies també relacionades.
De 7 anys han passat.
Per repassar aquesta trajectòria, havien de començar escoltant el Jackson 5, que varen arribar a publicar 10 àlbums durant els anys 60 i 70. Michael Jackson i els seus germans, però el 1971 Michael Jackson va decidir començar la seva carrera en solitari. Que dir de la trajectòria en solitari de Michael Jackson, perquè podrien xerrar hores, podrien dedicar programes sencers a la seva trajectòria, però poden dir que potser quan va començar a fer-se més famós va ser durant els anys 80 a través dels seus videoclips tan espectaculars. No sé si valtros ara vos en ve qualcun a la ment.
Hombre, thriller, un en zombies i coses d'aquestes.
Sí, això és thriller.
Jo he estat en aquesta casa.
Ah, sí?
La vaig cercar, sí.
La casa de thriller.
Sí.
Què dius?
Sí.
Està per tot, en
Los Angeles.
Sí, sí. Té molt de món.
I veig vol arribar en seu cotxe. Sí, 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 sí.
Però bé, un altre videoclip que potser recordareu és el de Biret. Ja ho sabeu tots, en Michael Jackson és considerat el rei del pop i l'artista musical més exitós de la història, i bé, això no és casualitat, és perquè Thriller va ser l'àlbum més venut de tots els temps, i altres dits com Bad van aconseguir convertir-se en el primer en aconseguir posar 5 senzills en el número 1 del rànquing Billboard.
Déu-m'hi-do.
Fins aquí aquesta píndola musical. Moltes gràcies, Miquel. Michael Jackson, que fa 17 anys avui,
cada
dia com avui, que va morir. Recordem que teníem una pregunta del dia. Quin nom rebien els locals en els quals se podia apostar legalment? I eren estriquets.
Estriquets.
Molt de pobles encara que eren triquets, te'n recordes?
Triquets, sí,
ara
t'ha vingut
el cap. A Palma n'hi ha un de triquet a Avingudes. Sí, n'hi havia un. Ara és un Can Joan de Saigo. Però bé, eren tots llocs on se podia apostar legalment avui, els triquets. Tomeu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Celesti, fins demà. Miquel, fins demà. I Lluís, gràcies. Demà tornem a una ferrada.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'Exís.